Marc Bala.
Bones tardes.
A veure si, en fi, recuperem el, diguéssim, la,
el senderi. El,
sí, sí, el ritme de creuer del programa després d'aquesta...
Crypto Javi.
Sí, després d'aquesta falca de Crypto Javi. Alguna dada més de Crypto Javi?
No és gaire actiu a Twitter, eh? Fa ja
porque
unas cuantas... No le hace falta.
No tiene tiempo a dedicarse para esa chorrada, ¿me entiendes?
No le hace falta.
Está trabajando por lo que...
S'ha d'anar en compte, amb els criptojavis, perquè jo fa poc vaig estar en una festa i va venir un criptobro...
És una anècdota?
És una anècdota, sí. Que no li agrada.
Sí, ah, home, sí, explica, no, explica, home.
No, és per
agafar el ritme de creuer del programa. No, que heu d'anar amb compte, perquè hi havia un criptobro d'aquests que ja em volia fer ja invertir els meus diners, però que no el coneixia res, que ho vaig trobar a festa. De no, mira, invertes aquí,
era tu,
mira, ahora me das 1.000 euros...
Te cruzaste con tu suerte. ¿Con qué te has quedado? Con tu desgracia, porque no quería invertir y así te va a quedar, ¿me entiendes?
Así te va a quedar.
Te va a quedar como un pringao...
Con tu gafa de pasta.
Con esta mierda radio como un pringao y trabajando hasta que te muera.
Pero ¿Qui us diu que no vaig acabar invertint?
Te vas a quedar away. Y yo, en menos de un año, voy a estar forrado para mí, para mi nieto, para mi muerto.
¿Pero cuántos diners has invertit, dius?
30.000 euros le he dado. En cash, en un maletín, se lo di.
Si querés, vamos a poner una lista ahí en el office.
Però quina assegurança té aquests calés?
Pues tiene su palabra y su nobleza.
Bueno, pero debes tener un documento conforme...
No tengo nada, no tengo nada ni me hace falta. Porque él me ha dicho que en menos de un año... Que en menos de un año va a haber un cambio en la tendencia de la cripto, porque él es un cripto, porque está invirtiendo y sabe y está oliendo dónde está la pasta.
Si hemos pedido un crédito y todo para poder poner más pasta y todo.
Dos créditos, porque voy a pedir más, porque voy a meter 30.000 más para poder jubilar a mis padres.
¿Quan fa que no parles amb ell, quan fa?
Bueno, hace unas semanas que estamos, pues me ha dicho, estoy muy ocupado.
Está en Brasil,
me ha dicho, déjame trabajar, déjame, eso lleva su tiempo y yo te aviso cuando esté el horno con los bollos a punto. Y el horno huele ya a panadería.
¡A panadería!
No vea que fin de año voy a pasar.
Toni, si tú quieres, esto lo pero contigo seguro que si hablamos de
no,
ti,
yo,
te
yo,
podemos,
¿sabes qué pasa? Que
podemos meter, ¿eh?
Ya ni criptos ni productes oficials.
Dile
ya me han afeitat d'altres cops, sí. Ja no vull que m'afeitin més. Ja
m'afeitin jo sol.
Te'n recordes dels segells?
Segells no. Dels segells jo no vaig invertir.
No vas invertir.
No. Bueno, val, què tenim
doncs això,
avui?
Mira, avui, que és dimarts 11 d'octubre, Joan Gaspar fa 78 anys!
Home! És el teu aniversari, avui un dia molt feliç, els amics i la família et felicitem així.
S'emocionen.
Però ara plonen per l'aniversari de Joan Gaspar. Ja arriba un punt ja que plorem tot.
Perquè m'emociono, perquè va ser un gran president.
Sí, molt, molt gran president. I vicepresident també. Durant
amb la música de l'Hotel Folti felicitem a Joan Gaspar, que ens recorda el cambrer, el Manolo.
Manolo, sí.
Amb aquell mocadurada que va aguantar estoicament.
Sí.
Aguantava, eh? Això ho tenia, eh?
Sí.
Aguantava.
Mira, a més, he de dir que era un president...
Aguantava i la colarada, quan va ser president, el vam aguantar.
També. Sí, sí. Va ser mutu, diríem.
Exacte. I el bàsquet què va fer? Perquè el bàsquet va guanyar el que no s'havia guanyat mai.
Ara.
La Copa d'Europa, no s'havia guanyat mai.
He de dir que és un president que se l'entenia molt quan parlava, eh? Aquestes declaracions són ja mítiques.
Chunchi, chua, chicha, chuchi. M'ha entendido?
Per cert, el cambrer de l'Hotel Folti era Manuel.
Sí, no, Manuel.
Manuel, correcte.
Manuel.
En aquestes declaracions...
Joan Manuel Gaspar.
Aquestes declaracions en xinès inventat, per si la gent sempre l'ha agafat descontextualitzat, és quan li preguntaven per enèsima vegada si Rivaldo estava en venda. Ja va dir allò de ho he de dir en xinès perquè no ho enteneu.
Això vol dir que estava en venda.
Això vol dir que estava en venda. Gaspar serà recordat...
Perquè amb Gaspar la lectura sempre era a l'inrevés del que et deia.
Serà recordat potser com el pitjor o el segon pitjor president del Futbol Club Barcelona.
No, sí, perquè ara la rivalitat està amb Bartomeu o Gaspar. És un dels dos.
Però això no
tot dic... i que, després del mandat de la porta, veurem si s'incorpora o no. O els
però llavors comptes el primer... I el...
No, és que mai se sap. És que els mandats fins que no acaben...
Exacte.
Els mandats fins que no pots valorar-ho. Per tant, Joan Gaspar va acabar el mandat, ell es considera el pitjor president del Barça, però després de la gestió i del mandat de Bartomeu, molts culers consideren que Bartomeu li ha passat davant i ara seria el segon pitjor president del Barça. Ara estem en el mandat de Laporta, hem d'esperar que acabi i es valorarà quan acabi el mandat de Jean Laporta.
Però és que si ha de valorar, Joan Gaspar també valorarà que ell mateix, perquè ell mateix ho atribueix, que va ser el pitjor president del Barça.
Está clarísimo, lo he dicho mil veces, es que a mí no me tiene que decir la gente que fui muy mal presidente, pero si me lo, no me lo tienen que decir, se me lo digo yo mismo. A mí la gente no me tiene que explicar cómo soy. Fui un correcto vicepresidente y un muy mal presidente, porque quiero al Barça. Si yo no hubiera querido al Barça, yo no hubiera dimitido. Y eso es ser culé.
Diu que va ser un correcto vicepresidente, eh?
Bueno, i tant.
Tot això perquè ell no prenia les decisions finals, no tenia l'última paraula. Això també ho diu, que no es votaria ni ell mateix.
Jo tenia la sort de que quan tenia que prendre una decisió tenia un senyor que es deia Núñez i deia, escolta, tu què et sembla? I l'última paraula la prenia ell, no? Ja fa molt temps que em van preguntar, vostè es tornarà a presentar un dia de president de Barça? I vaig dir, home, difícil, perquè jo no em votaria a mi mateix.
Com a mínim, si és un bon o mal president, ell intentava complir les seves promeses quan estava a la directiva. L'any 92 va assegurar que si el Barça guanyava la Champions, ell es banyaria al Tàmesis.
I ho va fer.
Doncs sí, ho va fer, però...
Ho va fer i va prometre. I va complir.
No sé si va complir del tot, perquè he sentit el documental aquest de Movistar Plus, La Liga de los Hombres Extraordinarios.
Són madrileños.
Són madrileños.
Precisament el periodista que parla d'aquest cas, que és Sergi Mas...
Bueno, és perico, és perico. És un perico i un ex-culer renegat.
Parla d'aquell numeret on asseguren que la promesa potser no estaria completa del tot.
TV3 me hizo una entrevista. ¿Qué hará usted en el supuesto que el Barça gane la primera Copa de Europa? Pues me tiraré al Tàmesis.
Té molta profunditat o no?
Vinga.
Força, Barça!
No està bé fria, eh?
No, està molt bona, eh?
Està bé, està bé.
Un bany que m'ha relaxat totalment, eh?
Gaspar tampoco se baña en el Tàmesis. Estava lleno de mierda. Se mete un metro, dos metros, como mucho, en el agua y se tira un poquito de agua, le hace chapi-chapi a sus amigos y nada más.
Hay que entenderlo, pero es demasiado forofo. No es mala persona, pero es ligero de cascos.
Mira, hem deixat aquesta part final perquè qui diu això de ligero de cascos és José María Caneda, que va ser expresident del Compostela i que també forma part d'aquesta sèrie. Ningú li pot donar lliçons a Gaspar. És un home que viu amb molta passió als partits del seu club. Per això ha d'anar molt en compte quan juga al Barça.
Vostè solament no pren pastilles per veure el Barça. Jo les tinc a prendre perquè pateixo molt. Per tant, no em vingui a donar lliçons de barcelonisme a vostè a mi, eh?
Ha de ser molt fotut haver de prendre pastilles per veure el Barça.
Pues lo normal.
Normal.
Bueno, normal. Més fotut és prendre pastilles per viure.
També.
Sí, però ostres,
aleshores, perquè... Aleshores, sí que realment ja estàs, diguéssim, entre l'espasa i la paret.
Totalment. Una cosa que ens agrada molt també d'en Gaspar són les seves anècdotes. Ho sabeu, aquella típica dels pantalons i els mitjans?
Sí. Home, i tant.
No l'ha explicat mai, no?
Coincideix, perquè sempre valorem si és els pantalons de Paul McCartney o de John Lennon. Crec que són els de John Lennon.
En aquesta anècdota que posarem és John Lennon. En una altra no sé si canvia. Aquesta és la gràcia de les anècdotes. Doncs així és com va conèixer els Beatles i posteriorment doncs va haver de fer el canvi de pantalons.
Yo trabajaba en Liverpool. Al acabar de trabajar, el conserje, el hotel donde yo trabajaba, me invitó muchas noches a ir a una especie de bar que se llama Le Cav a tomar una cerveza con cacahuetes, ¿no? Y tocaban cuatro melenudos. Y me acuerdo perfectamente que cuando acababan de tocar, de CAF, éramos 10, 15 personas. Y yo les decía, oye, no vais a triunfar en la vida en absoluto, porque con el ruido que hacéis, con estas peleas... Y se reía esto, Paul, John, tal. Me decía, bueno, entonces al final, cuando ya el último día que ya me iba a ir, les di una tarjeta mía y dije, mira, oye, cuando vengáis... De turistas, no a cantar, de turistas. Si un día os perdéis por Barcelona, mi padre tiene un hotel. Total, que al cabo de unos cuantos años, los Beatles vienen a España, van a primero a Madrid, después vienen a Barcelona, y me llama el representante y me dice, oye, los Beatles, no sé por qué, dicen que ellos quieren ir al hotel a ver a padres, punto.
En aquesta perdona, era aquí Lennon. Estàs canviant la versió que jo coneixia de Joan Gaspar. Perquè la versió de Gaspar és que els Beatles estaven al seu hotel, a l'hotel Avenida Palas, abans del concert de la Monumental,
sí.
I John Lennon va tenir un problema amb els pantalons. Ara ve a Tom, lo dels pantalons.
Ara ho explicarà.
No, ja... En aquest moment era el que deia que ja els havia...
Això és la prèvia.
O sigui, aquest document que has posat ara és la prèvia de quan va conèixer els Beatles, però no dels pantalons.
Perquè ja l'ha explicat moltes vegades.
Sí, home, però clar, o sigui, encara la història me la fas més recombolesca. O sigui, encara...
Però ara... Ja la sabíem.
Sí, sí, ja la sabíem. No et feis... No vulguis... O sigui, te la... No l'has posat i mira que t'ho he dit.
No vulguis arreglar.
S'ha equivocat d'anècdota. Ella buscant...
No, és la prèvia.
No, si l'has cagat, l'has cagat. Punto, ja està. No passa res. Ja està, no cal anar dissimulant. Les coses és falta l'anècdota, busca la Lujas. L'anècdota dels pantalons.
Per tenir més ritme a la secció.
Per què no? Per tenir no. Perquè te l'has deixat, perquè no estàs al cas.
Aquí coneix, els hi dona la targeta i ells venen a l'hotel. I a l'hotel és on passa la qüestió.
Moment, però trobo... El que sí que anava a dir, que pensava que ara escoltaríem la segona part de l'anècdota dels pantalons de John Lennon, que perquè és per complementar aquesta història que has explicat, perquè si no té cap sentit el que... Que clar, ell ja ho remunta...
Imagina't.
Quan començaven?
A que veient a Liverpool un dia, quan ella estava a Liverpool, els veia habitualment els Beatles, quan no els coneixia ningú. Sí. I ella els hi dona una targeta i anys després, quan els Beatles venen de gira, cosa encara és més...
Demanen
anar a l'hotel. Més recargolada. Van a parar al seu hotel i en el seu hotel passa lo dels pantalons.
Home.
O sigui, la història encara té... És un conte...
Sordella.
És un conte de Cortázar.
Bueno, ells van portar-se molt bé quan van decidir vindre a Barcelona perquè els hi tocava cantar aquí, a la Monumental. M'ho van dir i llavors els vaig dir si podien vindre a l'hotel del meu pare i van vindre i vam estar sopant junts, estar parlant, recordant sopant. Amb els que jo coneixia aquells anys de Liverpool i després els vaig acompanyar a la Monumental, no? I recordo que en Paul va... El John Lennon va voler canviar-se els pantalons ja en la Monumental perquè era un maniàtic dels planxats dels pantalons. Llavors ell va opinar que el meu pantaló estava millor planxat que el seu, no? I ens van canviar, perquè era de la meva altura, més o menys. Ens van canviar els pantalons i va actuar amb els meus pantalons. Desgraciadament, jo vaig tornar a casa... I aquells pantalons no li vaig donar en aquells moments la importància que avui tindria, no? I per tant van desaparèixer i no tinc
amb aquest document, repeteixo, no em queda clar si li canvia els pantalons al John o al Pol.
Primer diu Pol.
Anomena, pots tornar...
Primer diu Pol,
no ho sé. I va fent unes...
Van portar-se molt bé quan van decidir vindre a Barcelona.
Perquè amb la targeta que els hi dona venen a Barcelona.
Sí.
A la Monumental. M'ho van dir i llavors ja els vaig dir si podíem vindre a l'hotel del meu pare i van vindre i vam estar sopant junts, estar parlant, recordant amb els que jo coneixia aquells anys de Liverpool i després els vaig acompanyar a cantar, ells cantaven jo, no? A la Monumental, no? I recordo que en Paul va el John Lennon va voler canviar-se els pantalons
el Lennon.
És Lennon. Diu Paul i després corregeix. És Lennon.
I és John Lennon que li demana... Estan a punt de tocar allà a la Monumental i li diu, estan millor planxar-se els teus que els meus. Que me'ls canvi.
No típic.
Això sempre passa.
Qui no li ha passat mai? Que estàs en un concert... No, jo em sembla tot increïble de que la targeta... Tu creus que els Beatles no tenen... Amb tot el respecte, senyor Marcelí, cap a vostè, jo sé que té molta admiració cap a Joan Gaspar. Però vostè creu que els Beatles tenen una targeta de fa no sé quants anys?
Sí.
I a més que ells es busquen l'hotel i es fan la reserva, que no hi havia ni TripAdvisor ni res, que no tenen una...
Venen a Barcelona i queremos ir a l'hotel de la targeta.
Porque conocimos a un senyor supersimpàtic.
Claro, perquè es va fer amic d'ells.
Però si es parla d'ells, que és un pare. Tu què saps? Tu vas anar a xupar proveta.
Jo estic amb el Dani Arbós.
Jo no en crec res.
amb Quillola.
Des de totes les respectes, eh?
Sí, no, i tant, jo estic amb l'Armós, la targeta que els hi dona, els Beatles se la guarden.
No, a punt de sortir a tocar, et vas a canviar els pantalons, però, o sigui, quin sentit té?
Però què vol dir, quin sentit té? Que saps tu com...
Va, més coses.
Aquests artistes són així.
Pala, ja han tancat el cercle del famós moment dels pantalons. Què més tens?
Doncs mira, una de les coses que avui no he escoltat als esports del RAC1 migdia és que no han parlat de la dieta de Haaland, el davanter del City. I jo crec que és una de les notícies del dia, perquè hi ha un documental que ha revelat que algunes de les seves rutines en les que se sotmet el jove jugador de 22 anys doncs són bastant curioses. I mira aquest titular del 20 Minutos que ha tret del documental. Diu, hígados y corazones de vaca, estos son los secretos del menú de Erling Haaland para cuidar su físico al máximo.
Muy bien.
Hígados y corazones.
I tant.
El noruec es veu que està portant la seva preparació física a uns límits bastant curiosos, perquè també filtra l'aigua que beu i realitza banys de sol per als ulls. Cada matí tanca els ulls, surt al balcó...
A Manchester ho té difícil, sí, perquè a Manchester hi ha més dies de núvol i pluja que de sol, però bé.
Doncs deu aprofitar els dies de sol.
No, els aprofita perquè marca 2-3 gols per partit. Vull dir, és evident que els aprofita.
I mira si li va bé el fetge.
Mira, també diu que fa banys de gel, que fa servir unes ulleres especials per les pantalles, per millorar el descans de la vista,
sí,
i això que diem dels banys de sol. El que més l'obsessiona, però, és la seva alimentació, i la seva dieta suma unes 6.000 calories diàries.
Fixa't.
Aquí tenim un fragment d'aquest documental on el futbolista explica com es fot aquestes vísceres amb el cor i els filets de fetge com a menú principal.
Em preocupo de cuidar el meu cos. Crec que menjar producte local i de qualitat és el més important. Hi ha molts factors importants per la salut. Hi ha gent que diu que menjar carn no és sa. Quina carn? La del McDonald's? O la vedella de proximitat que ha menjat herba aquí al costat?
Això és un cor?
Sí, és un cor.
I tu menges? I això és un fetge?
Sí, un fetge, ja saps el que és.
I també tu menges?
Esclar. Sí. Sí, sí. Per mi és molt important tenir rutines.
Però tota la vida,
mentre no es mengi el cor o el fetge del Guardiola... Tranquils. Aquests, a vegades, un dia els agafa aquests...
Aquest punt de canibalisme.
Ara. No seria la primera vegada, eh? Home, Luis es menja un entrenador.
A veure, el dia que no tingui una vedella...
Jo del Guardiola tancaria amb clau i amb un cadenat quan vagi a dormir.
I una creu, també, i uns
també.
Anys.
Dir, Luis Suárez menjava orella, recordo.
També.
Que també era una part d'animal. Bé, per saber si aquests hàbits són comuns, aquesta notícia m'ha deixat molt flipat, si saber si això està bé o no... Tenim al telèfon a una nutricionista que és especialitzada en esportistes d'elit. Ella és la Letícia Bravo. Bona tarda, Letícia.
Hola, bona tarda. Què tal?
Aviam, primera pregunta que tinc per fer-te. És sa menjar cor i fetge de vedella sent un esportista d'elit?
A veure, bueno, voy a hablar en castellano, ¿vale? Que
sí.
Yo parlo català, però em sento més còmoda parlant en castellà. A veure, todo lo que sea comer carne ecológica o carne de pasto que se haya movido versus carne procesada va a tener muchísimas más propiedades a nivel de omega-3, vitaminas, minerales, ¿no? Esa carne va a ser muchísimo más esencial a nivel de nutrientes y muchísimo más interesante y saludable que una carne procesada.
Porque tú, Leticia,
¿vale?
Digues, perdona.
No, sí, que la respuesta es sí, siempre y cuando no se dejen desplazados también otros alimentos que nos proporcionan nutrientes súper importantes.
Clar, jo el que preguntava és, amb els esportistes amb els que treballes, tu els recomanaries menjar fetge de vaca i cor?
Bueno, dependiendo de lo que puedan disponer los deportistas, es decir, si lo puedes disponer porque vas al mercado o porque te lo pueden proporcionar, pues sí que tiene unas características muy importantes a nivel de hierro, y para un deportista el hierro es súper importante. De hecho, es uno de los minerales que se tiene que ir valorando durante la temporada en analítica. Pero bueno, sí, si pueden ir comiendo una o dos veces al mes hígado o, bueno, corazón, claro, no recomiendo, pero porque no es tan accesible.
Ja, però què seria més bo, un bistec o un bocí de fetge?
Bueno, al final, lo que es interesante es reunir esos nutrientes. Es decir, es tan bueno que puedas comer de vez en cuando un corazón, ¿no? ¿Me has dicho?
Sí, bueno, o un fetge, és igual, un tros de fetge.
Bueno, el que menja el Haaland, sí, un tros de fetge. Menja cor i menja fetge de vedella.
Sí, es saludable, o sigui, siempre y cuando aportes otros también otros alimentos, es decir, y también dependiendo, claro, a él dice que le ha ayudado la alimentación, ¿no?, a ese rendimiento y a estar mejor a nivel de salud. Claro, habría que ver de dónde partía Haaland en cuanto a nivel de nutrición, es decir, porque no solamente se tiene que comer fecha, o sea, hígado o corazón, se pueden comer muchísimos más alimentos, pero son alimentos con alta cantidad de vitaminas, de minerales, de proteínas de alta calidad, de hierro, entonces es un alimento muy interesante a nivel nutricional.
Clar, en aquest documental també diu que arriba a ingerir fins a 6.000 calories al dia. Això és molt, és poc, o per ser un esportista d'elit està bé?
Bueno, yo siempre digo depende, es decir, los futbolistas tienen un utilizan un metabolismo muy anaeróbico, que utilizan mucha glucosa y queman muchas calorías, entonces sí que necesitan un consumo elevado de calorías, obviamente, pero claro, esas calorías tienen que ser de calidad, es decir, que lleguen a un mínimo de proteínas, que lleguen a un mínimo de grasas, que lleguen a un mínimo de hidratos de carbono, es decir, pero sí que tienen un alto metabolismo, un alto consumo.
Quantes calories hauria d'ingerir una persona que no sigui esportista d'elit? Per saber la diferència, que després ho ha de cremar, clar.
Pues sigui, a ver, l'estàndard està en 2.000 calories, més o menys. O sigui,
clar,
pèrdua de peso... Clar, o sigui, són 3.000 més, però bueno, això és el que menja ell. O sigui, ell és molt corpulento, tiene mucha massa muscular, tiene mucha fibra tipo 2, que eso consume muchas calorías, o sigui... Es un hombre grande con huesos grandes, es decir, su metabolismo no consume igual que a lo mejor otro futbolista en otra posición. Y todo eso se tiene que adaptar.
De moment li funciona perquè va marcant. I atenció, Letizia, perquè és que també hem llegit en una de les seves entrevistes que no només és amant de les vísceres, sinó que el jugador del City, abans de cada partit, menja lasanya que li prepara el seu pare. Això unes hores abans del partit, eh? A més, diu que li porta sort aquesta recepta del seu pare. I a més, diu que quan està de vacances, no durant la Lliga, sinó de vacances, li agrada la pizza amb kebab. I clar, això ho va cremar. Això tu com ho valores, com a nutricionista experta en esportistes d'elit?
A veure, un deportista, la nutrició és una obligació. O sea, un deportista d'elit tiene que comer i sobretot és superimportant la recuperació i la regeneració. Entonces, una lasaña antes de entrenar, pues bueno, si esa lasaña es baja en grasa...
He vist la foto i no és baixa, eh? He vist la foto i allò té més beixamel que... No, que és lo típic, que el teu pare o la teva mare ho fan amb un amor i un carinyo.
Sí, que li posen beixamel
de més encara, perquè et paeixis. Sí.
Haaland no te quedes con hambre, repite. Vull dir, l'ha penjat ella a les xarxes, no ho invento.
Sí, a ver, lo más importante es que el deportista lo que se coma le convenzca de que le va a ir bien para el deporte que va a hacer. Entonces, esa lasaña lleva carbohidratos de fácil asimilación, es decir, tal y como entra, se va a los músculos, por así decirlo, a grosso modo. Entonces, si encima lo disfruta, está rico y sabe que le va a dar energía, no le da problemas estomacales, pues es una buena opción, pero bueno, hay otras opciones más saludables, es decir, pero es eso, o sea, que cumpla la energía, que cumpla los requisitos a nivel de energía muscular y que al deportista le guste, ya está.
Doncs també la pizza kebab és una cosa de les que m'ha sobtat, perquè per una banda sembla que es cuidi molt l'alimentació i miri el sol amb els ulls tancats cada matí, la pizza de kebab, diguéssim que tu no, això no els hi proposes als teus esportistes, Letizia.
No, claro que no, pero bueno, o sea, siempre hay que ver el contexto, es decir, yo siempre después de un partido, después de un entrenamiento de alta intensidad donde hay que recuperar ciertos nutrientes, pues obviamente voy a poner otro tipo de comidas, pero un momento determinado o después de un partido, al final, si esa pizza lleva carbohidrato, que es lo que más tienen que recuperar, es mejor que coma ese carbohidrato que ya no coma nada, es peor no comer que recuperar con carbohidratos, aunque sean refinados.
Fíjate. Letizia Bravo.
Claro, por ejemplo, también, o sigui, Haaland lo que dice, lo de los ritmos circadianos y demás, al final, todo eso regula las hormonas, es decir, nuestros ritmos internos hormonales. Entonces, al final, tú puedes nutrirte muy bien, pero si tu organismo no está saludable y no absorbe bien esos nutrientes que tú le das, por mucha alimentación que hagas, pues tendrás un rendimiento u otro.
Claro. Letizia Bravo, nutricionista d'esportistes d'elit, moltes gràcies.
Bueno, a vosaltres, un plaer.
Una abraçada, cuida't.
Moltes gràcies.
Total, que menjar... si fas la dieta Haaland, sí. Escolta, pots halar, mai millor dit, tranquil·lament. El cor, el fetge...
Has de córrer,
la lasanya abans de jugar...
Has de cremar, eh?
Però té molts nutrients, eh?
6.000 calories són calories.
Ja ho cremaré, però ja ho ha dit ella, eh? És un xico corpulento i molt musculoso, eh?
Està boníssim. I que té els ossos grans, eh?
I té els ossos grans i ho té tot gran.
Tot no ho sé, els ossos.
Com el Rocco. El Rocco també menja
una
dieta d'unes 6.000 calories.
Se lo come todo.
Del Rocco i de la televisió en parlem d'aquí 3 minuts. Gràcies, Bala.
A vosaltres.
Versió RAC 1.